comencem el quart programa d'En Sostenim, programa dedicat a l'ecologisme, al benestar i a la vida sostenible.
I mira que la terra té paquetes molt, molt. Ai, però mira l'ai, que està malalta. Ai, cuida la vella, mala, besa la, besa la, mala, cuida la, vete, però cuida la terra, que se va, que se mou. Right.
Mira que la terra se va, que se mor. Mira que la terra està malalta. Escolta com cuida, escolta el seu plor.
Cuida-la, cuida-la, eco, cuida-la.
Treba pa sempre, cuida-la.
Cuida-la, cuida-la, eco, cuida-la.
Avui parlarem amb en Pol Cabotí, alcalde de Sant Feliu de Codines, sobre un dels temes que fa mesos que ens porta de cap, l'aigua. Després de divendres tingué lloc la taula de l'aigua, un acte que va comptar amb diverses ponències i obert a tota la ciutadania, on es va explicar la situació d'abastament d'aigua, les actuacions a curt, mitjà i llarg termini, i també l'estat de la gestió de la sequera a nivell del municipi. I, com sempre, acabarem amb la secció Cuinem amb l'Eva Vélez. Aquest programa el condueixen Anna Carbonell i Marina Carbonell. Comencem.
Hi ha ferides tan profundes que no es poden borrar. Són marques gravades amb foc. Hi ha ferides tan profundes que no les podrem borrar. Curar, borrar, curar, no, no. Si la terra va escalfant-se i nosaltres també, la terra va escalfant-se. Si la terra va escalfant-se i nosaltres també, la terra va escalfant-se.
Xim, xim, cau la pluja, xim, xim, no fa mal. Xim, xim, sort que és aigua, xim, xim, fa un bassal. Si fa sol, s'enlaira i els núvols s'adorm, però no triga gaire i torna a caure de nou.
El dia d'avui, l'estat de les reserves d'aigua a les conques internes de Catalunya és d'un 16%. Des del novembre, Catalunya es troba en un nou escenari de preemergència. Aquest nou escenari s'estableix com un pas previ a la declaració d'emergència per apel·lar l'estalvi i allunyar l'impacte de les mesures més restrictives. Ara com ara, l'estat de la gestió de la sequera a escala municipal és d'excepcionalitat, però amb un escenari d'emergència. Per parlar de la situació d'abastament d'aigua al nostre municipi, de les actuacions a curt, mitjà i llarg termini, de l'execució del projecte del nou pou del Flaquer 3, del projecte de connexió a la xarxa d'aigües Ter Llobregat, dels canvis en la tarifa d'aigua i de l'ordenança de l'aigua i l'estat de la gestió de la sequera municipal, tenim avui amb nosaltres a l'alcalde del nostre municipi, en Pol Cabotí. Bon vespre, Pol, i moltes gràcies per acompanyar-nos.
Bon vespre, Anna, bon vespre, Marina. Moltes gràcies per convidar-me i, sobretot, si és per parlar d'aigua i tenir també l'oportunitat doncs, de contestar les preguntes i de donar la continuïtat d'aquesta taula de l'aigua que vam fer divendres.
Molt bé. Ja al juliol, des de l'Ajuntament, se'ns advertia de la situació límit en la qual el consum d'aigua superava la captació. En aquell moment es va trobar la solució de comprar aigua externa per fer front a aquestes diferències. També es va fer una crida per reduir el consum en un 20% entre tots i totes, i es va marcar aquest objectiu com a poble. Pol, ho vam aconseguir?
Clar, no ho hem aconseguit. No hem aconseguit baixar un 20%, sí que és cert que hem aconseguit reduir el consum, però ens trobem en una... Hem de pensar que ens... Que el consum d'aigua té una fluctuació durant els mesos de l'any, que també doncs, el mes de juliol demanar doncs, que aquest consum baixés quan estem al mig de l'estiu, que és un dels períodes on es consumeix més, doncs era ambiciós. El que sí que vam aconseguir és que des d'aquell moment, durant els mesos de juliol, setembre i octubre, el consum baixés. Que això és important perquè... sobretot els mesos de juliol i agost són mesos on es consumeix bastant i es va consumir menys. Ara, el mes de novembre i el mes de desembre, el consum ha augmentat i això ens preocupa, però tot i així estem amb uns números millors que els de l'any passat i bastant millors que els de fa dos, si comparem no amb el mes anterior, sinó amb el mes de l'any passat. Tot i així, hem de seguir treballant, hem de seguir, l'objectiu del 20% no l'hem aconseguit, per tant, segueix pendent, seguim tenint pendent, jo crec que podem, que és possible reduir-lo, i per tant, doncs, animo a tothom doncs, a seguir treballant per aquest objectiu. També hem de tenir en compte una cosa, que és que amb aquests consums la població, és a dir, en aquest període la població també ha augmentat. La població ha augmentat i que augmenti la població, o sigui, la població ha augmentat amb 100-200 habitants de Sant Feliu, doncs són 100 i 200 boques més a alimentar i que, per tant, això ens juga en contra aquest objectiu de reduir el consum.
Mm-hmm. Veient els números que es van presentar divendres, a Sant Feliu ara mateix som 6.678 habitants que consumim 1.300 metres cúbics d'aigua al dia, el que vindria a ser uns 195 litres per habitant i dia, molt per sobre dels 100 litres que marca l'OMS, no? Però dins del llindar que ens marca en període d'excepcionalitat la Generalitat, que són 230 litres per habitant i dia. Com
s'explica, sí, això, no? Sí, perquè això a vegades genera confusió perquè diem, ostres, estem demanant a la població que el seu consum domèstic sigui aquests 100 litres persona a dia, però després estem en un estat d'excepcionalitat que ens marca 230 i que si passéssim a un estat d'emergència ens marcaria 200, que és el doble, no? Aquesta dotació, quan parlem de l'estat, de la dotació aquesta que és les dades de l'ACA, les que hem d'informar l'ACA, que és amb els límits que ens marquen els diferents estats de la sequera, hem de pensar que és un rati que fa servir l'ACA del consum global del municipi, que inclou tant els consums domèstics, inclou els consums comercials, els industrials, i també inclou tota l'aigua no registrada, és a dir, tota l'aigua que es perd, no? Llavors, com a Sant Feliu, d'alguna forma, gastem, necessitem aquests 200 litres d'habitant dia, però que no té res, és a dir, com a habitants dins de casa, el comptador, no? doncs l'objectiu que marquem és el 100, que també és la forma com que tenim de reduir-ho. Però tenim moltes formes de reduir els 200, no només reduint els consums domèstics. Les indústries aquí també tenen una feina, els comerços tenen una feina, i l'Ajuntament, que gestionem la xarxa d'aigua, també tenim la feina de reduir doncs, aquesta aigua que perdem. No?
Mm-hmm. És una feina global, no? De molta gent, no? Que a vegades nosaltres ens pensem, és nostre personal, sí, però també com a poble, com a...
Sí, correcte. Al final és com tot, no? Que a vegades centrem molt només la responsabilitat doncs, en el ciutadà, no? Amb altres temes doncs també passa i al final és un objectiu global. És a dir, tots hem de posar el nostre granet de sorra. Segurament hi haurà accions que tindran més impacte i altres menys impacte, però això no vol dir que les que tinguin menys impacte no les haguem de fer i aquestes són les que estan a les nostres mans com a ciutadans de Sant Feliu. Que al final el més important és prendre consciència de que la situació és greu i que tots doncs fem aquest esforç. Cada litre d'aigua doncs, que deixem de consumir doncs, és un litre d'aigua doncs, que ens estalviem gastar.
Sí, sí. Seria aquell lema de pensa globalment però actua localment, no? Hem d'actuar nosaltres, no?
Correcte, correcte. I sobretot amb el tema de l'aigua s'ha actuat amb molta generositat, també. Quan posem aquests ratis per tothom, la realitat a dins de cada casa o la realitat de portes endins de cada comptador és una realitat diferent i tots hem de fer el possible. No vol dir que si es marca aquests 100 litres, potser per la teva realitat, perquè passes menys hores a casa o perquè no fas els àpats a casa o et dutxes al gimnàs, no? Per exemple, doncs és probable que gastis molt menys. Això no vol dir que vagis sobrat i ara la puguis gastar. No?
O que al gimnàs et facis dutxes de 20 minuts.
Correcte,
perquè no és casa teva.
Perquè
no?
Potser l'estàs gastant a un altre lloc, no? És a dir, també doncs, dinar en un restaurant fa que gasti l'aigua al restaurant per tu, i aquests sí que estan inclosos en els 200. És a dir, al final hem de pensar en totes les accions del nostre dia a dia, totes les que poden doncs, reduir aquest impacte.
Mm-hmm. I... Bueno, marcant-nos així un objectiu, no? Intentant arribar a reduir aquest 20%, però si ara gastem 195 litres per habitant i dia, quin objectiu ens podríem marcar? 150 litres per habitant i dia o és molt difícil
marcar-se un objectiu? De 195 a 150 estem parlant de gairebé un 25% de reducció. Crec que és un objectiu que està bé. 150 litres d'habitant dia és un objectiu ambiciós, però que podem treballar per anar cap aquí. Ja et dic, amb 195 litres d'habitant dia podríem estar en estat d'emergència que estaríem dins els paràmetres. Mm-hmm. També és veritat que hem de ser conscients que, tot i que Sant Feliu té uns números bons, Sant Feliu és un municipi que no té, no té molta indústria comparat amb altres municipis. Per tant, potser els nostres deures no és ajustar-nos als 200, potser és més ajustar-nos als 150. M'imagino si tinguéssim fins i tot hotels o indústries, costaria molt més baixar. Segurament, amb accions més focalitzades i concretes, doncs sabríem, ostres, si realment doncs, tenim molt tant per cent que fos indústria, doncs sabem on apretar, però no és la realitat de Sant Feliu. La realitat de Sant Feliu doncs, és que aquest consum es distribueix sobretot amb els ciutadans i, per tant, els deures també els tenim els consums domèstics.
Mm-hmm. Molt bé. I, bueno, explica'ns una mica les actuacions a curt, mitjà i llarg termini que teniu pensades des de l'Ajuntament.
Clar, més enllà de la sequera, que sí, que és en un context de sequera, el problema que tenim és això, no?, que comentaves, que consumim, és a dir, necessitem més aigua, la demanda d'aigua... Tampoc m'agrada parlar de que consumim, perquè no tota l'aigua que gastem és perquè l'estem consumint, alguna l'estem perdent i altra l'estem fent, doncs, fent servir com per altres usos. Però la necessitat de la demanda d'aigua que fem és més que el que ens donen les nostres captacions. I això passa des del mes de juliol d'aquest any, que venim amb camions cisterna i que van començar a ser cinc una setmana sí, una setmana no, i ara amb aquests mesos doncs, han hagut de ser 10 cada dia. Totes les setmanes. Esperem que en els propers dies doncs, baixi una mica la tensió d'aquests dies de vacances i puguem suplir-ho. Llavors, això ens genera un problema. Ens genera un problema perquè ens trenca d'alguna forma l'equilibri aquest i la capacitat d'autoabastir-nos. No? I això tenim tres maneres doncs, de solucionar-ho. Enfocat les accions a tres tipus d'accions. La primera dius, no, aconseguim més captacions, que és el primer que et ve al cap, hem d'aconseguir captar més aigua, i aquí doncs, tenim les accions, doncs, tot l'estudi hidrogeològic que es va fer per fer nous pous, aquest nou pou del Falguer 3, que després en podem parlar, i totes aquestes accions de dir, hem d'aconseguir més recursos. Clar, portar camions cisterna és una solució que és això, que ens fa aconseguir més recursos, però d'una forma molt poc sostenible, que és transportar l'aigua a pes per la carretera amb un camió, no? Què més? Tenim accions que han d'anar associades amb l'objectiu de reduir el consum d'aigua, que aquí parlem des de les pròpies ordenances i normativa dels estats de sequera, aquests objectius que estem dient, comunicació per part de l'Ajuntament i finalment l'ordenança municipal doncs, que regula això i que permet, si algú doncs, d'alguna forma egoista doncs, pensa que el problema no amb ell i com que segueix sortint aigua de l'aixeta i la puc gastar o puc saltar-me la norma de dir ara no es pot regar la gespa, doncs la possibilitat també d'aplicar el règim sancionador. No? Entenent, i ho deia l'altre dia també a la taula de l'aigua, deia ostres, que sancionareu, no? A vegades les sancions es veuen com té una finalitat recaptatòria. Jo feia la reflexió de dir, bueno, és que si no sancionem el qui no està actuant de forma generosa, estem sancionant a tota la resta, estem sancionant fins i tot el que està... Reduïm, si algú ha fet l'esforç d'arribar als 70 litres d'habitant dia, doncs aquest també està pagant que el del costat estigui regant la gespa, no? Llavors, d'alguna forma, doncs per arribar més a aquest objectiu. El tercer tipus d'actuació seria millorar l'eficiència de la xarxa. Millorar l'eficiència de la xarxa per tenir menys pèrdues, per poder regular la pressió i poder ajustar també que acaba tenint un impacte doncs, en el consum. Llavors, actuacions aquí. Hem fet millores en les captacions, en els pous, també, per poder maximitzar el que traiem. Tenim sobre la taula un projecte, a part de tota la feina que també està fent a casa de totes les avaries, reparar totes les avaries amb un temps de resposta més alt, és a dir, més baix que el que hi havia fins ara, és a dir, ara quan hi ha una avaria a Sant Feliu doncs li donen prioritat. Tenim sobre la taula projectes de posar reguladores de pressió en el circuit, sectoritzar tota la xarxa d'aigua per tenir més localitzades, doncs, poder ajustar la pressió doncs, als diferents llocs, que això també ens permetria... Per exemple, una acció que tindria molt impacte és a la nit baixar la pressió. Mm-hmm. Per què? Diem, si a la nit tampoc es consumeix tant, tampoc té molt impacte, i té l'impacte perquè durant la nit les pèrdues les tenim igual. i les pèrdues en una xarxa d'aigua, en una xarxa com la de Sant Feliu, doncs són molt habituals, normalment estan al voltant del 40%, inclús una mica més. A Sant Feliu ara mateix tenim, estan al voltant del 34%. L'aigua, no pèrdues, sinó aigua no registrada, que vol dir la que no acaba en un comptador. Què més? Ja està, per totes aquestes actuacions nosaltres tenim projectes a punt i també demanem subvencions a l'ACA, a l'Agència Catalana d'Aigua, perquè són actuacions, doncs, per exemple, el projecte que tenim de sectorització doncs està per sobre els 300.000 euros. Clar, això, si tot això ho haguéssim de suportar a l'Ajuntament, doncs estaríem ara mateix que només tindríem... Si només tindríem els, si prioritzéssim això, no tindríem diners doncs, per fer altres projectes, no? I hem de seguir. De totes formes, si és una necessitat, i acaba sent una necessitat també. Per això l'ACA doncs vetlla per això, treu línies de subvencions a les quals hi hem d'optar, i d'alguna forma el ritme per poder executar-les doncs també va una mica condicionat al finançament que obtenim i als terminis que també ells ens donen.
Mm-hmm. I bueno, ara tenim aquest projecte, no?, del nou pou del Flaquer 3. Quan s'executarà i què aconseguirem amb aquest pou?
Sí, vam donar llum verda a l'execució d'aquest pou, però això ve de feina enrere, doncs que, clar, per decidir la ubicació on fem un nou pou, doncs cal un estudi hidrogeològic. Aquest estudi es va fer de la mà de la Diputació i l'estudi va concloure doncs que la millor zona, la zona on era més favorable i per trobar aigua i poder treure aigua, era tota la zona del Flaquer, al voltant del dipòsit del Flaquer, on allà ja tenim un pou, que és el pou Flaquer 2. I ara van determinar aquella zona, però a una profunditat, a més profunditat que el que mm-hmm. tenim, no? Perquè a vegades ara pel carrer em diuen, home, però quina mala idea, no?, fer un pou allà on ja n'hi ha un, diu, li traurem l'aigua en aquest un. Dic, la conclusió d'allà és l'estudi hidrogeològic fent per un expert. Jo, com a Pol Cabotí, no tinc ni idea d'on hem d'anar a fer un pou, no? Però si hi ha un estudi que el fem per això, i a més, ens hem encarregat de validar-lo amb altres geòlegs, i fins i tot l'ACA t'ha de validar el fer el nou pou, li has de presentar l'estudi perquè t'autoritzi a fer-lo, determina que allà és la zona i a 300 metres de profunditat. 300 metres de profunditat, clar, perquè ens fem una ordre de magnitud, és gairebé la meitat de l'altitud de Sant Feliu. És a dir, de l'alçada que té, l'altitud que té Sant Feliu fins al mar, doncs es cavarem cap avall la meitat, no? Llavors, és realment molta profunditat. Què esperem? Esperem que tregui aigua. Esperem treure aigua d'aquí. Primer es fa un sondeig del pou amb un diàmetre molt més petit i en el moment en què veus... quina capacitat d'aigua tens per extreure allà és quan es fa l'obra grossa i també econòmicament més important perquè acabi sent un pou. Tenim l'avantatge en aquesta ubicació que tenim el dipòsit del Flaquer al costat. Per tant, a nivell d'infraestructura, més enllà del pou i la bomba que posem allà mm-hmm. i de tots els equips elèctrics, no té costos afegits a nivell d'infraestructura per canalitzar tota aquella aigua i transportar-la a algun dipòsit.
I sí, i quan podríem començar a vestir d'aquesta aigua d'aquest pou?
Sí, el sondeig aquest es fa el mes de febrer del 2024. També és cert doncs, que d'empreses que facin aquest tipus de sondeig doncs, no n'hi ha gaires i que la disponibilitat és la que és. Aquí vam aconseguir també de la mà de caça que ho poguéssim prioritzar per la situació crítica de Sant Feliu i el més proper que tenim és el febrer. Evidentment, un cop aquí, si comencem a treure aigua, aquesta aigua s'ha d'analitzar, s'ha de validar, s'han de fer tots els anàlisis per determinar que aquesta aigua pot acabar sent aigua de boca potable i això ho pot allargar doncs, algun mes més. Confiem en que aquest
vagi tot,
pou vagi bé, no? Probablement si en la primera sondeig no sortís aigua, que pot passar, ja ens va passar quan vam fer el fitó 3, amb el que ara ens estem suportant, doncs que el vam fer en un punt, no va treure aigua, i el vam fer en un punt 10 metres més cap aquí i en vam trobar. Confiem que això, i mentrestant doncs aquesta crida doncs, a reduir el consum, ara són mesos bons, gener, febrer, març, abril, doncs són mesos com hem de demostrar que realment Sant Feliu ens hem implicat i hem reduït el consum, I aviam si amb això doncs, podem prescindir d'aquests camions cisterna. Una altra via, que és una via que sempre estarà oberta, és la crida aquesta que fem a si algú sap, coneix de pous privats, en finques privades, que té qualsevol opció, doncs ens aproven ciutadans i ens diuen, ostres, em sembla que aquí pot ser que hi hagi un pou, anem a mirar, fem la diagnosi i aviam, doncs, tot el que puguem, amb tot el que puguem complementar, doncs, ajuda doncs, a augmentar aquestes captacions.
Mm-hmm. Perquè ara em sorgia la pregunta, si reduïm el consum com a poble, podríem prescindir dels camions abans de tindre aquest pou?
Sí, i tant. Sí, i tant. Els camions ara mateix estan portant un 10%, entre un 5 i un 10% de la demanda que tenim. Si reduïm el consum un 10%, deixem de portar camions.
Vale.
Això està clar. Això no vol dir que a la llarga n'haguem de portar. És a dir, nosaltres el consum, la demanda d'aigua no l'hem augmentat, el que està passant és que les captacions que tenim, sobretot la del Fitó 3, que és on la que treu més, ara mateix estem traient aigua del Fitó 3, del Fitó, del Flaquer i del Bògit. Llavors, aquestes tres, les captacions veiem que van a menys, sobretot l'Alfitó, que és la que doncs, traiem el 80%, veiem doncs, que va disminuint la seva capacitat. Per què? Perquè allà on va buscar l'aigua, doncs, traient aigua 24 hores al dia, la columna d'aigua que aguanta per sobre de forma estable doncs, va baixant i ens preocupa, perquè clar, cada cop tenim menys capacitat de treure. Per això cada cop hem de portar més cisternes, no pas perquè haguem augmentat de forma considerable el consum.
Vale. Ara, bueno, farem aquest pou, no? Però la idea, o hi ha una idea, o teniu, o s'ha llançat sobre la taula, connectar-se a la llarga a la xarxa Ter Llobregat?
Sí, clar. A curt termini, per tenir més aigua, o per tenir aigua, podem fer pous nous. A llarg termini, diem, ostres, clar, si aquests pous van a menys, no plou, no recuperen els nivells, fem un pou nou i traiem una mica, però tampoc molt. I això, què passa, no? Partim d'una base, de que no podem no tenir aigua a Sant Feliu. Mm. És una situació que no podem arribar al punt de dir no tenim aigua per la població, no? Llavors, hem de posar solucions. Solucions, si vas fent pous i no treus aigua, és connectar-te a algun lloc, que et portin aigua a algun lloc, amb la premissa aquella que dèiem de que no és sostenible portar tota l'aigua que necessitem amb camions cisterna. No és sostenible a nivell mediambiental, no és sostenible a nivell econòmic i tampoc és possible que sigui impossible a nivell logístic, perquè portar tota l'aigua a Sant Feliu, tota l'aigua que necessitem a Sant Feliu amb camions cisterna, ara mateix són 50 camions cisterna al dia. I cadascun triga 45 minuts en descarregar i, per tant, se'ns converteix en un problema logístic, quasi, no? Llavors, connectar-nos a on? Bueno, existeix el que es diu Aigües Ter Llobregat, que és el que connecta, de fet, tota l'àrea metropolitana i arriba fins a Caldes, fins a Vigues, fins a Santa Eulàlia Ronçana, fins a Sant Manat, vull dir, pel sud, tothom li arriba a la xarxa Aigües Ter Llobregat, Sant Feliu seguim aïllats, no? Llavors, aquesta solució no és nova, aquesta solució està en el pla director de l'aigua que es va elaborar l'any 2006. Allà ja arriba la conclusió de que ens hem de connectar a la xarxa d'Aigües Ter Llobregat, després va venir una època de pluges i que no va fer falta, i allò va quedar en un calaix, i ara tenim el problema que diem, vale, ens connectem aquí, fantàstic, però això ens soluciona el problema per d'aquí 5 anys.
Connectar-nos a la xarxa.
Sí. Per fer tota aquesta connexió de la xarxa entre tots els tràmits que hem de seguir, més l'execució de les obres, la reacció del projecte, l'execució de les obres, ens en va 5 anys vista. Clar, què passa si en aquests 5 anys ens quedem sense aigua? Aquí és on tenim el problema.
Mal.
I aquest problema segueix existint. Què estem fent? Estem mirant si, primer, avançant aquest projecte, no abandonar aquest horitzó de 5 anys, perquè potser, d'alguna forma, Podem anar estirant si comença a ploure això i arribem. Si no plou ho tindrem fotut i haurem de trobar alguna solució alternativa. I mentrestant, si tenim clar quin ha de ser més o menys quin ha de ser el projecte aquest de connexió, que ja el sabem perquè existeix, aquest projecte està fet, el 2006 es va apuntar, i el 2008 hi ha un projecte fet, però que va quedar en un calaix, sabem per on ha de passar i per tant podríem treballar en una execució d'emergència d'aquesta connexió. Aquesta execució d'emergència implica una sèrie de coses, que per urgència és possible que es faci, però estem intentant preveure i avançar amb tot allò que puguem, perquè aquesta execució, si en lloc d'en 6 mesos la poguéssim fer en 4, doncs tenir-ho preparat, no? Això és amb el que estem treballant.
Vull dir que d'aquí 5 anys ens connectarem a la xarxa.
Ho va dir a la taula de l'aigua que vam fer, que va venir el director de la tele, va dir aquesta connexió a la xarxa de tele no és per aquesta sequera, és per la següent, no? Si això a l'any 2006, 2007, 2008 ja ho vam patir,
ja es veia, no?
Doncs ho haguéssim après, doncs en aquesta sequera no estaríem patint tant. Certament és que, clar, connectar-te a la xarxa té un cost i l'aigua que consumeixes de la xarxa TL és més cara que la que consumim. Jo també ho deia l'altre dia a la xarxa, a la taula de l'aigua. Deia, si l'aigua de la xarxa TL fos més barata, ens haguéssim connectat. El tema que tenim és que estem parlant de que necessitem tenir aigua.
Però llavors, els nostres pous, l'aigua dels pous, també la faríem servir? O no?
Sí, es pot combinar. Quan tu demanes, això ho va explicar el David Vila, el director de la TL, molt bé, quan va explicar exactament les condicions amb les quals tu et pots connectar a la xarxa, el primer és que qui t'ho ha d'autoritzar és l'ACA, és l'Agència Catalana de l'Aigua. L'Agència Catalana de l'Aigua ja coneix la situació de Sant Feliu, perquè ja n'hem parlat amb el seu director, i hem de fer la sol·licitud formal per fer-ho. Després hi ha una sèrie de tràmits administratius a fer. L'ATL rep l'encàrrec de fer això, fa el projecte, i llavors, què paguem del projecte? Es fa un càlcul, no per lo que costa el projecte, sinó per lo que consumiria Sant Feliu, i això costaria 500.000 euros, quan tota l'obra pot valdre de l'ordre de 6 milions d'euros, o entre 6 i 8 milions d'euros. No? Per tant, aquí sortiríem guanyant, no ens cobren tota la infraestructura. I el que sí que ens demanen és un consum mínim, que li diuen sanitari, un consum mínim sanitari, perquè la xarxa, aquest tub que t'han portat fins a Sant Feliu, doncs l'aigua hi circuli, perquè si no hi circula l'aigua, doncs el dia que el vols posar en marxa doncs pots tenir problemes, i si queda allà una aigua residual doncs pots tenir fins i tot problemes higiènics amb l'aigua que facin que després em pots posar en marxa triguis. Llavors, la pregunta era si ens connectarem sí o sí, no?
Sí, ens connectarem sí o sí.
Aquí el que... D'alguna forma, el que intentem, i vaig explicar l'altre dia, és que això sigui un compromís al qual arribem tots, perquè és responsabilitat també de nostra, com a ajuntament, la competència amb la gestió de l'aigua és responsabilitat nostra, per tant, un compromís de tots de realment tirar-ho endavant. No tant perquè sigui la millor opció, evidentment és millor opció autoabastir-nos, però és l'única opció que ens garanteix poder donar aigua a la població d'una forma amb tranquil·litat. És a dir, a mi em treu el son pensar que algun dia potser hem de tallar l'aigua i la gent no té aigua. No?
Mm-hmm. I a part les previsions per anys que venen no són...
Correcte.
Cada cop la sequera serà més...
Correcte, estem en un context d'emergència climàtica... Es va assecant, és a dir, la tendència és que anem assecant el territori, també treure aigua de 300 metres avall, també seca 300 metres avall, tot el Moianès està buscant aigua en pous i captacions pròpies a baix, i per tant tot ens apunta doncs, que anirem cap aquí, i amb una referència una mica icònica, que és que bueno, d'on no s'acabarà l'aigua és del mar. Llavors, el mar el tenim doncs, entre... Des del mar doncs, puja a la xarxa d'aigües Ter Llobregat i l'aigua, si ens ve del sud, és que acabarà venint del mar. No? Llavors, dessalinitzada, però és l'opció més coherent. Si tinguéssim la xarxa d'aigües Ter Llobregat a 50 quilòmetres, però és que està a Bigues i Riells, està a Caldes, està a Sant Manat,
sí, sí,
i per tant no és descabellat. També dins d'aquest projecte de connexió d'aigües Ter Llobregat, aigües Ter Llobregat ja aprofita i ja preveu de poder abastir altres municipis, com per exemple Sant Quirze de Safaja. Amb l'alcaldessa de Sant Quirze ja també n'hem parlat, de dir, ostres, anem a fer força conjuntament.
Mm-hmm. Un neguit que va sorgir també d'aquesta taula d'aigua, no? Que la gent, ja saps que els calés, és la pujada de les tarifes. No? S'ha parlat de la pujada de tarifes de l'aigua?
Sí. L'empresa que gestiona l'aigua, Casa, vam fer una primera reunió on em va dir ens quedem sense aigua. Aquesta va ser la primera. Potser era la tercera o la quarta que em va dir hem de pujar la tarifa un 20%. Per què? Clar, ells fan els números i diuen el cost de l'energia ha pujat, ja no traiem l'aigua del molí de Llobateres que sortia de la roca i l'hem de bombar de 300 metres cap avall, la inflació, hi ha una sèrie de costos doncs, que han pujat com a tot arreu. No? I això arribava al punt de dir un 20%. A més, afegit, clar, jo vaig preguntar, home, però això ja fa temps que el cost de l'energia ha pujat, com és que el 2022 no en teníeu aquesta proposta? Sembla que tenien un contracte de subministrament elèctric negociat ja per anys vista que el 2023 ha canviat i, per tant, el 2023 ja és deficitari. Amb la tarifa que paguem ja no es cobreixen els costos del servei. Llavors, clar, jo vaig dir, ostres, ara sortir i dir ara un 20% l'aigua més cara, anem a fer una cosa, anem a imputar aquests costos de més als que consumeixen més. No? Mm-hmm. O sigui, amb els trams que tenim d'aigua, doncs li fem pagar doncs, el segon tram, no en el primer. I allà ens vam adonar d'una cosa que passava a Sant Feliu, que el primer tram de cobrament de l'aigua, els primers metres cúbics, els primers litres que consumeixes, tenen un preu, si et passes tenen més, i això va escalant, sí, sí. No? Doncs per com a mesura també perquè la gent redueixi el consum. Vam veure que el primer tram era molt ampli. El primer tram, de fet, va fins a... És trimestral, perquè es cobra trimestralment, fins als 45 metres cúbics al trimestre. 45.000 litres al trimestre. Per habitatge, per comptador. Clar, això és un consum molt més alt que el que estem demanant, no? Aquests 100 litres habitant dia, potser és 5 cops més que això, no? O 4 cops més que això. Llavors vam dir, bueno, clar, tenim la majoria de la població en aquest tram, per tant no servia pujar al segon, perquè el 92% dels clients, d'alguna forma, com en casa diu, el 92% dels clients els tenim al primer tram. Què hem fet? El primer tram dividir-lo en trossos, fent un primer amb un consum molt essencial, de 0 a 15 metres cúbics, on la part variable que pagues per aigua no puja. Després, un segon tram que li diem consum estàndard, que llavors sí que puja una mica, de forma moderada, i després, quan ja passem dels 28 metres, dels 27 metres cúbics al trimestre, aquí ja puja d'una forma més significativa. D'aquesta manera, d'alguna forma, doncs aquest 18% que ha de pujar la tarifa, doncs l'imputem realment en aquells consums més alts, també esperant doncs, que això sigui un incentiu doncs, per baixar i anar-nos situant tots en el primer tram.
I en el cas aquest també de la pujada de tarifes una mica, també que s'explicava una mica que hi hauria com bonificacions, també en el cas de persones amb pocs recursos, bueno, en situacions més d'emergència, o també pel nombre d'habitants, no?
Sí.
De cada llar.
Sí, sí, no, clar. Nosaltres vam fer una mica el càlcul amb aquests 100 litres habitant dia com de referència, també agafant la mitjana de persones que hi ha en una llar, que a Sant Feliu és de 2,2, i per tant és així, però el que sí, que això ja existeix, no és una novetat, però això no, ja existeix. Que a partir del quart membre d'aquell habitatge, és a dir, el cinquè, et permet ampliar el tram amb 3 metres cúbics més al mes. Vale? Això ja existeix i molta gent ho desconeix perquè com que el nostre primer tram era tan ampli i el 92% estava en aquell primer tram, doncs no obtenia cap benefici d'anar a casa i dir-li escolta'm que som 4, ara sí que és necessari les famílies nombroses que vagin a casa que té el procediment per fer-ho a dir-li escolta'm, som més aquí.
O pots fer a través de la pàgina de Generalitat, omples les teves dades i tu calcula el moment.
Sí.
Perquè estan connectats amb l'Ajuntament i saben quantes persones viuen a la llar i tu...
Correcte, amb el padró també, doncs casa, doncs això ho té. Sí que hi ha habitatges on ja té les persones que hi ha, per tant, això sí que... Això és una cosa que aquí tenen dret no només a Sant Feliu, sinó a tot arreu.
I a l'Ajuntament, el personal de casa... Tu el pots trobar, no? Algú
sí, cada divendres. Setmana, cada divendres al matí hi ha una persona de casa a l'Ajuntament que pot respondre a tot això amb qualsevol dubte sobre... Tenen el servei aquest presencial. I més enllà de presencial, doncs telemàticament també.
Hi ha una pregunta. A nivell de la taula de l'aigua, que va ser molt bona iniciativa i que vaig estar-hi i la veritat va ser molt interessant totes les ponències i tal... Tu com a alcalde, quines conclusions has tret i què penses que per les futures taules, si has pensat amb les preguntes que vam fer, sé que han passat molt pocs dies i que encara s'ha de valorar tot, però si ja tens en ment quines possibles, no? Perquè aquesta era la primera taula, però n'hi haurà més, no?
Sí, sí, molt, molt, molt interessant, perquè de les preguntes que van sortir al públic vam dir, ostres, això dona per dues hores més, no? Tinc temes en ment, sí, tenim temes en ment, i a més ja vaig fer la crida d'estem oberts a propostes de, ostres, estaria bé parlar d'això, no? Vam parlar dels usos de l'aigua, debatre sobre com a societat o com a Sant Feliu, per què creiem que es pot utilitzar aigua i per què no. Podem regar el camp de futbol? Hem de regar les plantes i l'arbrat dels parcs municipals? Hem d'apretar més el teixit industrial? Hem de sancionar els que reguen la gespa? Bueno, tota aquesta sèrie de per què podem utilitzar l'aigua i per què no, si ens en falta, doncs això és un tema molt interessant. També vam parlar doncs, dels sistemes de reaprofitament d'aigua, què passa amb l'aigua regenerada, aigües pluvials, quins tipus d'aigua tenim, d'això tenim persones, i persones de Sant Feliu que també en saben del tema i que ens poden il·lustrar en aquest sentit. Jo tenia en ment també poder convidar en algun moment altres municipis com Sant Feliu, amb situacions semblants a Sant Feliu o no, com ho han gestionat, municipis veïns, què estan fent, com podem afrontar el problema conjuntament. Bueno, aquí tenim una sèrie, una oportunitat de poder, bueno, anar periòdicament fent això i d'alguna forma amb la filosofia aquesta de recuperem el coneixement sobre l'aigua i compartim-lo amb la ciutadania, perquè al final jo crec que és molt important que com a poble que som i amb la casuística que tenim amb l'aigua a Sant Feliu i que sempre ha sigut un tema important, doncs que conservem aquest coneixement amb la població, no? D'alguna forma, deia, ara tampoc és el moment doncs, de discutir doncs, de si la concessió aquesta que vam fer a caça per 40 anys, doncs això, però hi ha una realitat que és que ens fa externalitzar la gestió, també ens desproveeix una mica del coneixement sobre això i està bé que la població i també l'Ajuntament doncs conegui a fons què passa amb l'aigua i com està el tema de l'aigua a Sant Feliu. I és una mica la voluntat d'aquestes taules, també, de dir anem a parlar d'aigua, anem a generar coneixement al voltant de l'aigua i això segur que l'impacte que té això és positiu a molts nivells.
Molt bé.
I tant, i tant.
Bueno, ja per acabar, Pol, ja no com a alcalde, sinó com a Pol, quines mesures prens tu per estalviar aigua? Bueno, així és molt directe, però vull dir, aviam si ens dones alguna idea.
Sí, a veure, per estalviar aigua de Sant Feliu hi ha una mesura... No, a veure, jo realment que el consum que faig és... O sigui, jo visc sol i la mesura més important per estalviar aigua crec que és no passar gaire per casa, però sí que és veritat que aquesta aigua, el que deia abans, no? També ser conscient de que no és només l'aigua que consumeixo a casa meva, sinó és la que consumeixo amb totes les meves activitats. I ja està, a casa. Coses que es poden fer, instal·lar difusors a les aixetes. Difusors és que la aixeta de la pica, en lloc de treure només aigua, treu aigua barrejada amb aigua. Això té un impacte brutal. Jo convido a la ciutadania de fer-ho, perquè es veu reflectit en el trimestre següent, es veurà que s'ha deixat de consumir. També a les cisternes dels vàters, si et pots estalviar doncs, una tirada de cadena, clar, jo que veig sol és difícil, però sé de famílies que em diuen, ostres, si hem d'anar al lavabo tres persones seguides, doncs anem les tres i tirem després, no? Al final allà hi ha uns litres que se'n van tots. Les dutxes, reduir el temps de les dutxes. Jo crec que és un dels motius significatius pel qual el novembre i el desembre, és aquests mesos també de quan comença el fred, augmenta el consum, perquè crec que les dutxes duren més a l'hivern, no? Perquè clar, dutxar-se amb aigua calenta s'està molt bé. Bueno, doncs allà quan estem molt bé, doncs que també cal paro l'aigua ja, no? Amb una dutxa, ho comentàvem ara abans, em sembla
50 litres.
50 no? litres, no? Bueno, 50 litres ja és la meitat del consum que estem demanant diari, no? Si tu et dutxes cada dia, doncs la meitat d'aquests 100 litres d'habitant dia és la dutxa, no? Llavors, reduir el temps de la dutxa a la meitat, doncs ens fa estalviar segur.
Molt bé. Doncs, Marina, vols afegir alguna cosa?
No, res, ha estat superinteressant i això, i a l'espera de la segona taula.
Sí, sí, m'agrada molt, jo també...
A veure, penso que sí, que crec que és un... Crec que tota la ciutadania hem de fer una mica els deures i que hem de... pues això, aquestes petites mesures, que jo crec que ja les anem inculcant, jo almenys des de fa temps, que des de tota l'emergència climàtica i tot això, que ja jo crec que a les llars es va introduint, és com, jo què sé, la dutxa, quan deixes l'aigua que surti, pues li poses un cubell i aquella aigua la reutilitzes i tot això. I tal, i llavors, per tant...
Sí, sí, i agrair-vos també que des del programa En Sostenim, doncs, vulgueu parlar d'aigua. Crec que cal parlar molt d'aigua, jo no em cansaré d'explicar, cada cop que em vulgueu com convidar per resoldre algun dubte o debatre, doncs, aquí som, i ja està, i ja ens veiem a la propera taula de l'aigua per seguir-ne parlant i seguint millorant amb aquest tema.
I tant, moltes gràcies, Pol.
Gràcies a vosaltres.
Dins dels teus ulls.
Que bona és la verdura. Tinc el plat inflat d'hidrats, tot fregits i arrebossats. Em sobra la proteïna, en tinc fins per la veïna. El cos m'ho està demanant, massa temps l'he estat negant. Massa temps contra natura, hey! És l'hora de la verdura.
Som-hi!
Verdureta, crua o cuita, a la planxa o a la truita. Que aparegui tots els àpats, pas fuig part i esteu acabats. Puc guanyar aquesta partida si començo amb amanida. Mogollon de fruita verda i no t'enviaré la verdura sense mesura.
I acabem amb la secció Cuinem. Avui l'Eva no ens ha pogut acompanyar, però us explicarem una de les seves delicioses receptes. I com ara l'hivern el que ve de gust és alguna cosa calenteta, us proposem una crema de remolatxa. Els ingredients seran els següents. 2 cebes mitjanes, 5 pastanagues, una remolatxa, alfàbrega al gust, oli d'oliva, mitja cullerada de vinagre, un quart de cullerada de suc concentrat de poma i sal. Com la prepararem? Saltejarem la ceba amb un pessic de sal durant 15 minuts. Afegirem la pastanaga i l'alfàbrega seca. Ho taparem i ho deixarem coure durant uns 20 minuts. Posarem tot junt i afegirem la remolatxa i farem un puré. I afegirem el vinagre i el suc de poma. Si aquest queda molt espès, hi afegirem una mica d'aigua i ho deixarem refredar. I ho posarem d'acompanyament al nostre plat. Us expliquem una miqueta més sobre la remolatxa, que és molt interessant. La remolatxa té un alt contingut en antioxidants. Destaquen per ser un potent anticancerigen, per la qual cosa la seva ingestió regular dins d'una alimentació equilibrada ajuda a prevenir l'aparició de càncer. Encara que originàriament sigui poc coneguda per aquest benefici, la remolatxa vermella també és interessant com a protector davant de malalties cardiovasculars, sobretot malalties del cor. Ric en ferro i àcid fòlic, el ferro és un mineral fonamental per al nostre organisme, especialment per a les dones amb la menstruació o embarassades. Ajuda a prevenir el restrenyiment. Té un gran contingut en fibra, cosa que ajuda a prevenir l'estrenyiment, com hem dit, els trastorns intestinals i digestius més comuns. Sens dubte, la remolatxa vermella destaca perquè és un dels aliments rics en vitamina C. Amb aquesta crema, que per cert és sense gluten, perquè quedi ben homogènia, haurà d'estar molt cuinada la ceba i la pastanaga.
Com si fos una hamburguesa. Cuina-la poquets minuts, serveix-la sense ketchup. Millor amb una vinagreta, amb la llimona i ben fresqueta. Vull que la meitat del plat sigui sana de veritat. Quan tens la nova lògica, doncs prova l'ecològica. Saps quina és l'adequada?
Avui volem iniciar una nova secció que seria una mica explicar què podem consumir a cada mes, com el nostre programa és mensual, doncs aquesta vegada toca les fruites i verdures de gener. Gener és un dels mesos més freds de l'any. Necessitem calories que ens donin energia per mantenir-nos calents. Per això abunden les verdures d'arrel i els tubercles, dolços i rics en midons que ens permeten elaborar brous i tota mena de plats de cullera. També podem afegir a la cistella unes quantes fulles verdes per incorporar a les amanides tèbies. Gairebé no falta cap membre de la família de les crucíferes, molt rica en glucosinolats, que no sé ben bé què és, que són substàncies protectores difícils de trobar en altres aliments. Les fruites no es troben especialment en l'ordre del dia en aquest mes, i és que, en general, tendeixen a refredar-nos molt. I per això no venen de gust més en èpoques de calor. En canvi, seguirem trobant algunes pomes i cítrics, rics en vitamina C, la gran aliada del sistema immunitari. Ara us direm una mica una llista de fruites i verdures que hauríem de tenir a la taula al llarg d'aquest mes. El nostre territori és molt ampli i això fa que hi hagi petites variacions entre les zones més càlides i les més humides i costaneres. Recordeu que quan trieu aliments locals i de temporada, no només aposteu per la vostra salut, sinó també per la del planeta. Per tant, trobarem ara api, bledes, carxofes, all, bròquil, xirivia, coliflor, col de Brussel·les, espinacs, enciam, col lombarda, faves tendres, fonoll, nap, endívia, porro, pastanagues, ceba, carbassa, llimona, i com a fruites, llimona, mandarina, taronges, kiwis i pomes. I fins aquí, Anna, em sembla que acabem ja el nostre programa.
Jo volia afegir, al gener també trobem calçots. És que avui n'he comprat
veritat,
al mercat
veritat,
i feien una oloreta.
Sí, sí, i els calçots no ens oblidem i la famosa salsa de Robert.
Això.
I res, doncs fins al proper programa, fins al mes de febrer.
Això, fins a febrer.
Adéu.
Adéu.
Poder viure a prop d'aquest camí, poder veure l'aigua d'aquest riu, sentir la pluja com cau i ens mulla, i tenir-te al meu costat. Cap al cel i saber que res no us pararà. Voldria escriure que això canvia i aquest món es pot salvar, però em temo que tot això se'n va. S'han carregat i el fill de puta que cremi aquests boscos, que li tallin les mans, potser així no els cremarà. Obro els ulls, miro al meu voltant i veig com tot això s'acaba. Si algú m'ho hagués explicat, això es pot salvar. Això es pot salvar. Thank you.
això